Bon dia. La crisi de l'habitatge és de nou avui al centre de la notícia. El govern demanarà 15 anys de residència legal a les Illes per a poder accedir als 323 pisos de protecció oficial que construirà a prop del velòdrom de Palma. Es tramitaran com a projecte residencial estratègic perquè es puguin entregar durant la pròxima legislatura. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatge.
Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes. I mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
A banda de la construcció d'habitatge nou, l'administració també posa la mirada, però, als pisos i cases buits a Menorca. Un estudi n'identifica 800 i la majoria es concentren als municipis de Ciutadella, de Maó i de Ferreries. El Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits. És dimarts, dia 4 d'agost. I el govern aprovarà aquest divendres millores laborals per a les treballadores de 0 a 3 anys.
Donarà el vistiplau un decret llei que permetrà equiparar els sous de l'escoleta concertada als centres que depenen de la Conselleria d'Educació. Ho va anunciar ahir hora baixa el conseller Antoni Vera després de reunir-se amb la xarxa 03.
I continua incrementant el nombre de turistes que arriben a les illes. Fins al mes de juny, les Balears superaren els 8.100.000, un 2% més que el 2025.
La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, tot quan hem conegut una nova acció reivindicativa. Ha estat a la cova de Sagrava, a les Illetes, convocada per Menys Turisme, Més Vida i Arran. Denuncien el que consideren que és la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
I un dia més, la crisi migratòria. Ceuta és notícia. La ciutat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants, 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc.
El govern espanyol, per part seva, rebaixa 2.500 aquesta xifra. D'aquestes, més de 860 són el lot de més de menys de 18 anys acollits en els centres de menors. La crisi ha deixat un balanç de 83 morts.
I a Eivissa avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 80 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja.
És la segona vegada que l'home desapareix. Les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi d'informació la comuniqui a l'1-2 i també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
I en els esports, Samu Costa és a Lisboa amb el Nasser, que està de pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El migcampista portuguès va arribar ahir a Palma i va agafar un vol cap a Lisboa, on el seu futur equip està de pretemporada. Només està pendent d'una aprovació econòmica del club àrab per formalitzar el seu traspàs. Mentre a l'Au d'Eivissa, el fitxatge estrella, Liberto Beltrán, ha patit el trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre i es perd la temporada. I en vela, avui comença la competició a una nova edició de la Copa del Rei.
I tancam la portada amb la previsió del temps. Avui dimarts tornarà a ser un dia calorós. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així es continuen parlant de temperatura alta, però amb l'arribada de canvis. Avui les mínimes un altre cop han estat elevades amb valors de nit tropical a punts de l'interior i diversos observatoris en nit torri del litoral, amb 27 graus a Ciutadella, al Port de Pollença i també a Capdepera. Però la màxima baixarà lleugerament al nord de Mallorca i també de Menorca a causa de l'entrada de vent de gregal. Tot i això, a punts de l'interior de Mallorca encara mantenim actiu l'avís groc per valors entre els 35 i 37 graus. Pel que fa a l'estat del cel, avui s'esperen nous canvis. En general, tindrem domini del sol amb l'alternança d'intervals de núvols alts, però durant les primeres hores del capvespre es preveu que puguin créixer alguns núvols d'evolució que, si tenen empenta suficient, vendrien acompanyats de ruixats locals que afectarien sobretot a punts del Reguer i també de cap al Pla de Mallorca. Tot això amb una situació marítima una miqueta més moguda en diversos redols de maró a les costes sud de cada illa. Hores d'ara, ara la temperatura és de 27 graus a Ciutadella, 25 a Palma i una miqueta més baixa de 23 al municipi d'Eivissa.
Són temperatures d'ara, quan són les 7 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausà, Caterina Bany, amb Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
A El govern ha anunciat la construcció de 323 habitatges de protecció oficial a Palma. Per poder-hi accedir, s'hauran d'acreditar 15 anys de residència legal a les illes. L'executiu defensa, Cristina, que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc d'habitatge.
El Consell cedeix un sol alt i bavi prop del velòdrom Illes Balears. Té 33.000 metres quadrats i s'haurà d'urbanitzar. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat que és el primer projecte residencial estratègic públic i que s'ha pres aquesta decisió davant la manca d'habitatge a preu assequible que pateix la capital balear.
Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes i mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, calcula que gràcies a la declaració de projecte residencial estratègic, els tràmits previs a la construcció reduiran de 10 a un any i mig.
Nunca ha habido una promoción pública de vivienda de esta magnitud en todas las islas. Seguramente se hará a través de un concurso de ideas y a partir de ahí pues irán corriendo los plazos según vayamos avanzando, pero sin duda, o sea, lo que podría haberse tardado de 10 a 15 o 20 años, como hay algunos casos, por lo tanto, es cierto que va a llevar su tiempo, pero sin duda alguna vamos a recortar mucho, vamos, infinitamente el procedimiento normal.
Com a contrapartida de la cessió del solar, el Consell de Mallorca gestionarà part de les instal·lacions que s'hi construeixin. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, diu que és una oportunitat per ampliar i reforçar els serveis de la institució.
Perquè, per una banda, tindrem 35 habitatges que es dedicaran a ús social. Per altra, podrem construir un espai de 400 metres quadrats en el Centre Cultural d'Assaig. I, per altra banda, també tindrem 3.000 metres quadrats a on se construirà la futura casa de l'infància de l'IMAS.
Els tràmits començaran durant aquesta legislatura, però les obres s'iniciaran a la pròxima.
I sobre el requisit de 15 anys de residència per poder accedir a un habitatge de protecció oficial, que a prop del velòdrom de Palma n'ha parlat el geògraf i investigador Ivan Murray. En declaracions a IB3 Ràdio ha assegurat que perpetua les desigualtats.
Respon a les polítiques del partit d'extrema dreta, no? De la prioritat nacional, d'emergències nacionals, que posen en els focus de la disputa política en el migrant.
Impulsar habitatge nou és una de les mesures que fomenten les administracions i una altra és la incorporació dels pisos i cases buits al parc immobiliari. A Menorca, un estudi n'identifica 800. Ara el Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de gran superfície es puguin reconvertir en habitatges més petits.
L'estudi s'ha fet a partir del consum d'aigua. El resultat va ser que 826 habitatges presenten indicis de desocupació i destaca que més del 70% es van construir abans de 1980 i que gairebé un 40% són anteriors a 1960. Més de 600 es concentren als municipis de Ciutadella, Mo i Ferreries. L'Observatori Socioambiental de Menorca, que és l'autor de l'estudi, apunta a la necessitat de prioritzar la rehabilitació del parc més antic i, en el cas dels habitatges més grans, estudiar la possibilitat de dividir-los en unitats més petites per facilitar-ne la incorporació al mercat de lloguer assequible. L'Ali Allès és tècnica d'investigació de l'àmbit social a l'Observatori.
Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou. No? Que existeix una dificultat que a vegades, pues, en aquests casos, no és fàcil sempre tornar-li a donar un ús a una part d'aquest parc que en aquests moments està sense utilitzar, sense tenir un ús residencial.
És per aquest motiu que el Consell ha fet arribar l'informe dels 8 ajuntaments de l'illa, demanant-los que aprovin per pla aplicar el decret de mesures urgents del govern per permetre fer habitatges més petits.
I aquest divendres el Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les treballadores de 0 a 3 anys de les escoletes concertades a les públiques que depenen de la Conselleria. Ho ha anunciat el responsable d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se amb la xarxa 03.
És un dels punts apareulats entre el conseller i les representants de les educadores de la primera fase escolar. Vera ha explicat que aquest decret serà l'eina amb què l'administració podrà complementar el concert amb les escoletes 03 perquè equiparà els sous dels centres integrats i no integrats.
sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar, efectes econòmics, i que la nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament de legal l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius a 1 de setembre del 2026.
Un dels punts que ha agradat més a la xarxa ha estat el de posar data a l'aprovació i execució del decret de mínims 03, és a dir, el que marca com ha de ser aquesta primera fase educativa. La portaveu Natàlia Jiménez ha sortit de la reunió optimista, tot i que abans de res vol esperar a veure la lletra petita.
Tenim bona predisposició, ara ens falta pues, tenir totes aquestes propostes a la mà per poder analitzar i veure exactament què és cada cosa i nosaltres fer les aportacions que trobem i tot això.
La intenció del conseller és que el decret de mínims s'aprovi abans del març de l'any que ve i s'apliqui en el curs 2027-2028. A més, també ha anunciat que es regularan els menjadors escolars per a l'etapa 0-3 i les Balears seran les pioneres de l'Estat en fer-ho.
I encara de l'àmbit laboral, a l'aeroport de Palma avui és el tercer dia de la vaga parcial convocada pels treballadors del servei de terra de Swissport. Prop de 700 treballadors estan cridats a secundar aquestes aturades amb l'objectiu de millorar les condicions laborals i econòmiques de la plantilla. Aquesta protesta podria afectar el servei d'aerolínies internacionals com Air Canada, Etihad, TUI i Condor, entre d'altres. La delegada de Comissions en aquesta empresa, Swissport, Carmen Martínez, assegura que no hi ha hagut encara avanços per arribar a un acord amb l'empresa. Molt bien es pasado. Intentamos tener una reunión con la empresa, con el comité de huelga de Comisiones, y nosotros acudimos, por supuesto, con la voluntad de negociar y de intentar desbloquear el conflicto, ¿no? Y que todo esto pues llegue a buen término. Y la empresa, la verdad es que no ha tenido ninguna voluntad real. De hecho, creemos que se está tomando esto con bastante banalidad.
Sí que s'ha desconvocat la vaga indefinida prevista per avui, que havia convocat UGT a la mateixa empresa, a Swissport. El sindicat ha assolit un acord amb la gerència després d'aconseguir bona part de les seves reclamacions, entre d'altres un incentiu de 85 euros mensuals als mesos de juliol, agost i setembre per compensar la sobrecàrrega de feina que tenen els mesos d'estiu. José Manuel Peces és el secretari d'Acció Sindical de la Federació de Serveis d'UGT.
Nosotros creemos, y por eso hemos firmado este acuerdo, que las reivindicaciones que llevábamos en esta amenaza, por decirlo así, pero que es el último cartucho que tiene el trabajador para poder reivindicar sus derechos laborales y que tenga una vida laboral digna dentro de lo que es la empresa, pues más o menos todos han sido bien recogidos y podemos llegar a una satisfacción global.
Ara la passa següent serà la de negociar un conveni propi que reculli per escrit tots aquests acords perquè s'inclogui altres peticions com ara l'actualització anual de l'acord amb l'IPC. Està previst que comencin les negociacions una vegada que hagi passat la temporada alta. I avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja i Eivissa. El dispositiu en el qual participen diferents unitats dels bombers de la Guàrdia Civil i de Protecció Civil ha ampliat el perímetre de les actuacions.
Aquest dilluns un helicòpter s'ha incorporat a la recerca, ha sobrevolat des de Punta Xerraca fins a Can Taronges, on el desaparegut viu amb els seus familiars i on s'ha instal·lat el punt de comandament. Un veïnat apuntava haver-lo vist en direcció a Benirràs el passat dissabte. També s'ha rastrejat sense èxit en una antiga casa familiar. El bomber responsable de la recerca, Rufino Leal, avança quines tasques es duran a terme avui dimarts.
Vamos a incrementar el radio hasta el mar, como te decía, porque hoy no hemos podido llegar, evidentemente, y vamos a intentar cubrir toda la zona en este sector que va desde este camino hacia Benirràs.
És la segona vegada que l'home desapareix. Les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi d'informació la comuniqui a l'112 i també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
I el despatx d'advocats de l'exjutge Baltasar Garzón defensarà el multimilionari dels Estats Units James Fergie Cox Chambers Jr., detingut dia 10 de juny a Eivissa.
Ara el milionari es troba en un centre penitenciari de Madrid mentre l'Audiència Nacional resol la petició d'extradició. La justícia nord-americana el reclama per haver finançat, presumptament, el grup terrorista Hamas. La família del detingut, però, defensa que Fergie Coates és víctima d'una persecució política i que ha fet donacions de caire filantròpic a causes socials i humanitàries, algunes en suport civil del poble de Palestina.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Us parlem ara de la darrera hora de la crisi migratòria a Ceuta. La ciutat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants a la ciutat 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc. El govern espanyol rebaixa a 2.500 aquesta xifra. Del total, s'estima que més de 800 són els lots de Manco, de 18 anys, acollits en els centres de menors. Ara bé, calculen que molts altres adolescents romanen als carrers ceutins, de manera que preveuen superar el miler de protegits en les pròximes hores. Mentrestant, creixen les veus que demanen que és el que va passar i que es depurin responsabilitats respecte d'aquesta crisi que ha deixat un balanç de moment de 83 morts.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, qui avui se reunirà amb els comandants generals de Ceuta i Melilla, ha demanat explicacions al govern del Marroc.
Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado. Ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca.
Entén que els responsables de la crisi humanitària són els que han organitzat les actuacions i han fet creure els que es varen llançar a la mà que poden accedir a Espanya de manera irregular. Per part seva, el govern del Marroc ha assegurat que dies abans havien alertat Madrid que la decisió del Suprem que impedeix els retorns en calent debilita un element crucial de la cooperació migratòria. El PP, en canvi, té clar que tot plegat respon a una deixadesa de funcions de Pedro Sánchez. Apunten que hi hauria informes previs del CNI advertint d'aquesta amenaça, un extrem, però, que ha desmentit el Ministeri de l'Interior. Miguel Tellado és el secretari general del PP.
¿Por qué no se ha activado aún al Congreso de los Diputados para aprobar la reforma legislativa que presentó el Partido Popular que podría garantizar que quienes entren a nado en Ceuta se vayan inmediatamente por donde han venido?
També ha carregat contra l'executiu espanyol la presidenta del govern, Marga Proens.
Una de les primeres responsabilitats de qualsevol país és protegir les seves fronteres i protegir els seus ciutadans nacionals. I això no va estar fent el govern d'Espanya. Jo vull tornar a repetir, com a presidenta també, d'una comunitat que forma part d'aquesta frontera sud d'Europa, que aquí no hi cap tothom.
I enmig d'aquests retrets, Fernando Grande-Marlaska participarà avui en una reunió extraordinària del Consell de Ministres de l'Interior de la Unió Europea. Serà a les 10 del matí i està previst que traslladi als seus homòlegs el compromís d'Espanya amb el control de les fronteres europees. Això l'endemà que els 27 hagin conclòs que la crisi migratòria va quedar ràpidament sota control en una trobada d'ambaixadors i després de conèixer la resposta de la presidenta de la Comissió a la carta enviada pel president espanyol Pedro Sánchez.
En aquesta la política alemanya ha afalagat la gestió eficient i eficaç de Ceuta per part de les autoritats espanyoles i marroquines, un valor d'oxigen per al president espanyol després del cop que ha suposat la carta remesa per una vintena de líders europeus que han assenyalat la regularització d'immigrants com a factor decisiu per l'entrada massiva a Ceuta. Von der Leyen ha volgut rebaixar la tensió i en aquesta carta ha insistit en donar una resposta europea comuna, unida i solidària.
I aquí a les Balears un total de 88 persones han arribat en les darreres hores a les costes. Havien sortit del nord d'Àfrica a bord de 4 embarcacions en les darreres 24 hores.
Així és, perquè la darrera ha arribat passada ja a les 5 de l'hora baixa a la bocana del port de Cabrera. Les altres han estat interceptades a Cabrera, Mallorca i Formentera. Amb aquesta, el nombre de persones arribades a les Balears per via marítima de manera irregular enguany ja freguen les 4.000.
7 i 19 minuts.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I volem destacar ara una xifra pel que fa a l'arribada de turistes a les illes. Fins al mes de juny superaren aquestes arribades els 8.100.000, gairebé 190.000 més que l'any passat en termes percentuals. Això vol dir un 2% més que el 2025.
Així és, però hem de dir que l'increment ha estat molt més suau si mirant sobretot les dades només del mes de juny, quan les Balears van rebre més de 2.700.000 turistes, un 0,6% més que ara fa un any. La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, 2,27 milions, mentre que el turisme nacional va superar les 441.000 persones. La despesa turística també continua a l'alça. Al juny va arribar als 3.280 milions d'euros, gairebé un 5% més, amb una despesa mitjana de 219 euros i mig per persona i dia.
I a mesura que creix el turisme, augmenta també el descontentament d'una part dels residents que han protagonitzat una nova acció de protesta. En aquest cas ha estat a la cova de Sagrava, a Illetes, per denunciar el que consideren que és la privatització d'aquesta cala vinculada a l'hotel Gran Malià.
Menys turisme, més vida, també Arran i la coordinadora anticapitalista de Manacor han fet una publicació. Les xarxes socials en què denuncien que el paradís ha tornat un infern, asseguren. Un paradís de postal, diuen, que trenca els equilibris dels ecosistemes, deixant el paisatge tan sols en un aparador, un parc temàtic, asseguren. Un escrit acompanyat d'un vídeo en què mostren que és el que denuncien.
Aquest és l'hotel Gran Melià. I aquesta és la platja pública de la qual s'ha apropiat.
I una vegada han ubicat a l'espectador, se'l pots veure arribar en aquesta cala, una vintena ho fan per terra, en fila índia, i banderes en què es pot llegir Som l'illa defensant-se. Alguns també ho fan per via marítima. En aquest cas, en flotadors, en forma d'ànera, una vegada damunt l'arena, han posat pancartes. Els han desplegat amb lemes com les platges seran sempre nostres i Som a la mà, que és en revolta. Després de tot això, els podem veure jugant a les pales, a vòlei, nedant i també nedant i pegant capficòs. Entre les imatges també s'hi pot veure els hostes de l'hotel i els seus treballadors que miren l'acció reivindicativa, així com també agents de la policia local.
I encara parlant de platges a Formentera, amb un mòbil o un ordinador i des de qualsevol indret, es pot consultar l'estat de les diferents platges. Els socorristes s'encarreguen d'actualitzar-ne la informació. Cada dia és una eina més per garantir la seguretat a la mar. Regina Mayans.
Dia de platja i entre les múltiples opcions que hi ha a Formentera, el web Safe Beach ens ajuda a escollir la millor del dia. Es pot accedir des de qualsevol indret i només ens fa falta el mòbil. Podem saber quin color de bandera hi ha a cada platja, l'estat de la mà o si hi ha presència de borns. Els socorristes de cada platja són els encarregats de proporcionar cada dia aquesta informació. Fabio Castro és el coordinador de salvament de Formentera.
Cada playa tiene un dispositivo móvil tipo PDA donde tiene acceso a esta aplicación y va subiendo, pues digamos, todas las actualizaciones. Las dos playas de máximo riesgo, que es la playa de Illetas y la playa de Arenals, zona de Mid-Yor, esas dos desde las 11 tienen la información y el resto de las playas des de les 12.
Un web nou que encara és desconegut per molts turistes i residents. És per això que el Consell de Formentera està instal·lant cartells informatius amb un codi QR a diferents punts de l'illa. Escanejant-lo amb el telèfon mòbil, els usuaris poden accedir directament a la plataforma i fer-ne la consulta.
Me parece una super idea, yo lo usaría de todas maneras para ver qué tan crowded está cada playa y en base a eso me puedo ir moviendo, así que sí, me parece increíble la idea.
Una molt bona idea perquè la gent pugui saber d'on ve el vent o no i si hi ha meduses i com està la mar.
Nos podría venir muy bien para definir un poco el itinerario de los días de las vacaciones.
Una eina que busca garantir la seguretat a les platges de Formentera.
I passen 24 minuts de les 7 del matí. La crisi hídrica a Menorca continua generant controvèrsia després que transcendís el trasllat d'aigua en camions cisterna des d'Es Mercadal fins a Mou. En un context en què els dos municipis apliquen mesures d'estalvi, l'Ajuntament d'Es Mercadal ha demanat a Recursos Hídrics que revisi amb detall les extraccions autoritzades d'un aqüífer que també es troba sota pressió per la sequera. Exel Camarasa.
Segons explica el batle, Joan Pellicer, l'aigua sortiria presumptament de dos pous gestionats per l'empresa Castellosa, a Serenal d'en Castell, que tenen autorització per a regadiu o per alimentar la xarxa, però no per subministrar aigua amb camions cisterna.
Pues van demanar recursos hídrics que vigili aquests pous que tenen aquestes concessions a empreses privades, quin ús en fan, quin ús poden tenir, quin ús tenen autoritzat, que en aquest cas sembla ser que és per aigua de subministrament domèstic i de regadiu, no per transport, no per vendre aigua amb camions cisterna.
L'Ajuntament també demana a Maó que aclareixi l'origen de l'aigua que està rebent.
Així, l'Ajuntament de Maó li van dir, mira, nosaltres tenim aquestes sospites, m'ho han dit això, demana tu a la teva companyia d'aigües d'on treus aigua i si realment estan agafat aigua del nostre aquífer, que tenim aquesta situació de declaració de sequera i que vigilin d'on se treu aigua.
L'aquífer que abasteix es Mercadal es trobava al juny al 27% de la seva capacitat. Tant aquest consistori com el de Maó són els únics de Menorca que han restringit l'ús d'aigua per reduir-ne el consum. A Maó, de fet, ja s'han donat talls en el subministrament particular. La Direcció General de Recursos Hídrics assegura que reforçarà la vigilància sobre els pous d'abastiment i farà un seguiment de la situació.
I encara a Menorca, l'illa confirma el seu paper com a santuari dels catxalots científics de l'associació Turciops. N'han detectat 48 en aigües del nord de l'illa durant una campanya de recerca que ha durat dues setmanes.
De fet, han recorregut més de 1.100 milles nàutiques i han fet 11 albiraments a aquests cetacis. La dada més destacada és que 8 dels exemplars, un 20%, són cries, un indicador molt positiu pels experts que reforça la importància de Menorca com a refugi, dèiem, natural per a aquesta espècie.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Sencelles demana al govern el manteniment dels tres torrents del municipi, ho fa per mor de les acumulacions de vegetació en previsió de possibles inundacions si hi ha pluja forta. Neus Pericàs.
La petició inclou actuacions al torrent de Pina, Sant Bordils i posa especial èmfasi al de Solleric que travessa el nucli de Viniali. És un punt on s'ha constatat la presència d'esbarzers, canyars, arbres i branques mortes que poden reduir-ne la capacitat de desguàs en cas de pluges intenses. El batle de Sencelles, Joan Carles Bert, ha descrit la situació del torrent com un despropòsit i diu que si no s'arregla quan venguin les pluges pot ser un problema.
Si passeu per la carretera de Santa Maria Sencelles, que passa ben per davant d'Iniali, si vos trobeu allà en el pont, veureu que aquell tram està, sí, la veritat és que està molt ple d'herbes, hi ha soques, hi ha troncs, i clar, i quan venguin les plogudes, tot això, pues, al final no deixarà de dificultar espais de saigua i pot ser un problema. L'estat d'abandonament que té, tot és un cúmul de circumstàncies que no són agradables, tot plegat amb un despropòsit.
A més, afegeix que la petició ve ara a manera de prevenció abans que comenci la temporada de pluges.
Nosaltres la setmana passada els enviàrem un ofici sol·licitant això i vàrem aportar una sèrie de fotografies i feien referència concreta en els trams que demanàvem. I ho demanem ara perquè encara estem, diguéssim, en un moment que se pot fer aquesta feina. Si hem d'esperar en el setembre, quan venguin les plogudes, llavors ja pot ser que fos tard.
L'Ajuntament ha recordat que el manteniment dels torrents que formen part del domini públic hidràulic corresponen a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern i, tot i mantenir-ne una labor de seguiment, trasllada a l'administració competent les incidències que requereixin actuació.
7 i 28 minuts. Moment ara per fer un cop d'ull a les portades. Les editades a les Balears se centren, Caterina, en la plana turística i en la crisi de l'habitatge.
Sí, de fet, començant per última hora, que es fa ressò de l'exigència de l'IBAVI de demanar 15 anys de residència per poder optar, ja vos ho comptàvem, als 323 habitatges públics que ens construiran al costat del velòdrom de les Illes Balears de Palma. La imatge de portada està mateix pels guardonats de Valldemossa com Michael Douglas, també Norma Duval o Rosario Nadal, entre d'altres del distintiu Mallorca Terra d'Honor, creat pel Consell de Mallorca juntament amb la Fundació de Mallorca Turisme. Diario de Mallorca obri avui amb l'ordre del rei del Marroc d'obligar a tornar al seu primer ministre de les seves vacances a Mallorca a causa de la crisi migratòria que us explicam aquest dies. La fotografia de portada la protagonitzen els passatgers del servei de tren, també de Metro de Mallorca, molt d'ells molets per la reducció de freqüències durant aquest mes d'agost. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca també la promoció d'habitatge públic d'un solar de 33.000 metres quadrats i valorat en 4,6 milions d'euros. Mollerós, al costat del velòdrom de les Illes i Sedat, pel Consell de Mallorca. L'Ara Balears, per part seva, titula el nou del govern cap a l'escola privada, amb concerts de 10 anys i acomiadaments pagats de fons públics a Eivissa. En aquest cas, el periòdico recull l'augment de la despesa turística a les Pitiuses fins a 690 milions, tot i la caiguda de turistes al mes de juny, mentre que el diari destaca la pèrdua de la clientela als bars i també restaurants a causa de la calor extrema, i el Menorca, per part seva, obre amb un estudi del Consell que ha identificat més de 800 cases buides a l'illa. I són ara les 7 i mitja. Repassam els titulars més destacats d'aquest matí de dimarts. El govern demanarà 15 anys de residència legal a les Illes per poder accedir als més de 300 pisos de protecció oficial que construirà a prop del velòdrom de Palma.
Es tramitaran com a projecte residencial estratègic perquè es puguin entregar durant la pròxima legislatura. La presidenta de l'executiu, Marga Proens, defensa que l'objectiu és prioritzar els residents i a la vegada incrementar el parc de l'habitatge.
Mai s'havia fet tant d'habitatge públic i protegit a les nostres illes. I mai s'havia posat com a requisit indispensable la residència legal mínima a les Illes Balears per poder-hi accedir. No és una política d'habitatge perquè vengui més gent.
A banda de la construcció d'habitatge nou, l'administració també posa la mirada als pisos i cases buits. A Menorca, un estudi n'identifica 800 i la majoria es concentra en els municipis de Ciutadella, Moho i Ferreries. L'Ali Allès és tècnica d'investigació de l'àmbit social de l'Observatori.
Predominen habitatges de superfícies àmplies, grans, són habitatges que requereixen una actualització i, per tant, una posada a punt per poder ser utilitzada de nou.
El Consell demana als ajuntaments que facilitin que els edificis de grans superfícies puguin reconvertir en habitatges més petits.
I el govern aprovarà divendres millores laborals per a les treballadores de 0 a 3 anys.
Donarà el vistiplau a un decret llei que permetrà equiparar els sous de l'escoleta concertada als centres que depenen de la Conselleria d'Educació, o va anunciar a Hora Baixa Antoni Vera després de reunir-se amb la xarxa 0-3. Són el conseller d'Educació i la portaveu de la xarxa, Noelia Jiménez.
Sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar.
Tenim bona predisposició, ara ens falta tenir totes aquestes propostes a la mà per poder analitzar i veure exactament què és cada cosa.
I continua augmentant el nombre de turistes que arriben a les Balears. Fins al mes de juny, les illes superaren els 8.700.000, un 2% més que el 2025.
La gran majoria, un 84%, van ser visitants internacionals, això quan han conegut una nova acció reivindicativa.
Aquest és l'hotel Gran Melià. I aquesta és
ha estat a la cova de Sagrava i Illetes, convocada per Menys Turisme, Més Vida i Arran. Denuncien el que consideren que és la privatització de la cala vinculada a l'hotel Gran Melià.
I un dia més, la crisi migratòria a Ceuta és notícia. La ciutat autònoma estima que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants 4 dies després de l'entrada massiva des del Marroc.
El govern espanyol, per part seva, rebaixa 2.500 aquesta xifra. D'aquestes, més de 860 són els lots de menys de 18 anys acollits en el centre de menors. La crisi ha deixat un balanç de 83 morts.
I aquí a les Balears, la Guàrdia Civil ha rescatat una nova pastera al sud-oest de Mallorca. Ha estat a les 3 de la matinada. S'han rescatat dues persones d'origen magrebí que han necessitat assistència sanitària, ja que presentaven signes de desnutrició. Les dues persones han estat traslladades a l'Hospital Universitari de Son Espases. Segons els integrants de l'embarcació, aquestes persones duien 15 dies a la deriva. En total hi havia 19 persones a bord de la pastera. I a Eivissa avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja.
És la segona vegada que l'home desapareix. Les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi d'informació la comuniqui a l'1-2 i també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
I pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia calorós. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, és així. Continuem amb temperatures altes, però avui en l'arribada de canvis. De fet, hem tornat a tenir valors de temperatura mínima elevats amb una majoria de nit tropical als punts de l'interior i també alguns observatoris al litoral amb valors de nit tòrrida. De fet, destaquen els 27 graus en el cas de Ciutadella, el Port de Pollença i també a Capdepera. A l'altra banda, avui les màximes recularan lleugerament al nord de Mallorca i de Menorca a causa de l'entrada de vent de gregal. Tot això a punts de l'interior, concretament de Mallorca, es manté actiu l'avís groc amb valors que podrien quedar entre els 35 i 37 graus. Pel que fa al cel, anirem alternant estones de sol amb intervals de núvols prims i també alguns núvols baixos. Però la notícia ve de cara al capvespre, on podrien créixer núvols d'evolució a l'interior de Mallorca, especialment a la zona del Reguer i del Pla, i no es descarta que puguin venir acompanyats de ruixats puntuals. Pel que fa a la mà, situació una miqueta més moguda, amb redols de maró al sud de les Pitiuses i també de Mallorca. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Mercadal, 24 a Manacor, 26 a Pollença, 22 a Sant Antoni de Portmany i 24 a Escamarí, Formentera.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts. Ens atem la informació dels esports, la relació de Samu Costa i el Reial Mallorca. Està a punt d'acabar. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El traspàs del portuguès a l'Al-Nassr d'Aràbia Saudita està cada vegada més a prop. El migcampista va arribar ahir a Palma després de les seves vacances per haver disputat el Mundial i no es va entrenar amb la resta dels companys. De fet, va tornar a agafar l'avió per viatjar a Lisboa, a Portugal, on precisament l'Al-Nassr està realitzant una estada de pretemporada. El cap de negoci del club, Alfonso Díaz, va parlar de les negociacions per Samu.
Están avanzando y cuando sepamos cosas os diremos, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando en ello y bueno, está el tema avanzado. Todavía no está cerrado. Cuando se cierre os daremos todas las explicaciones.
Només falten les aprovacions finals per a completar el fitxatge de Samu Costa, pel qual el Mallorca cobraria uns 22 milions d'euros. Pel que fa a la part esportiva, l'equip realitzarà avui matí el darrer entrenament abans de disputar demà el trofeu Ciutat de Palma contra el bicampió d'Europa, el PSG. Un trofeu que es va presentar ahir a Cort amb la presència, entre d'altres, del cap de negocis del club Alfonso Díaz.
Creo que va ser un buen partido, ¿no? De mucho nivel contra un gran equipo, el equipo, ¿no? De hoy en día yo creo que es el equipo número uno y bueno, pues ojalá que la afición disfrute, que se pueda ver al equipo, a nuestro equipo, pues también disfrutar, ojalá que podamos ganar.
Aquest serà el primer partit de la temporada 2026-2027 a Somos i, a més, ja tenim horari confirmat per a la quarta jornada de Lliga. El Reial Mallorca visitarà el camp de l'Eldense el dissabte 5 de setembre a les 9 del vespre.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca ens endimoniam!
Que repiquin!
A la primera federació, males notícies per a l'Au d'Eivissa. Un dels nous fitxatges d'aquest estiu, Liberto Beltrán, té el lligament creuat trencat i es perdrà una gran part de la temporada. Tot això quan l'equip blau està a l'equip blau cel està a la Nucía per fer una concentració de 3 dies. L'Au d'E encara no ha jugat cap partit amistós i, de fet, el seu debut a pretemporada estava previst per avui, però el partit s'ha cancel·lat. D'altra banda, l'equip pitius ha fitxat un nou porter. Es tracta del romanès Rares Blat, format a les categories inferiors del Nàstic i del Mallorca. Finalment, l'equip s'estrenarà demà a les 10:30 del matí contra l'Elx il·licità de la Segona Federació. I en futbol sala, Diego Núñez va ser presentat ahir a Manacor com a nou jugador de l'Illes Balears Palma Futsal. L'ala brasiler arriba procedent del Benfica i ha volgut recordar la seva primera etapa a l'equip mallorquí.
Soy muy agradecido por el nombre que tengo hoy. Se debe mucho a lo que Palma ha hecho conmigo. Al inicio me acuerdo cuando llegué aquí, jugador muy joven, inmaturo, tenía que madurar mucho, tenía que coger experiencia.
Tot i la seva primera estada al Palma fa 4 anys, Núñez diu que vol escriure una nova història al club.
Sé que fueron momentos muy bonitos, tengo marcado para mí, eso voy a llevar mi corazón, pero ahora en este momento quiero marcar una nueva historia, ¿no? El club ha crecido, el club tiene más responsabilidades, el club ha ganado cosas y el club va a seguir peleando por cosas, ¿no?
Pel que fa a la natació artística, Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a l'Europeu de París en l'exercici de solitari lliure. Escoltam el nedador mallorquí.
La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nadar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content.
Per la Mare de Vela, perquè avui s'encetarà l'edició número 44 de la Copa del Rei. Després de realitzar ahir la darrera jornada d'entrenaments, a l'Abadia de Palma es convertirà en l'epicentre de la vela mundial des d'avui fins dissabte. La competició començarà per a 5 de les 6 classes participants i per a 84 equips del centenar que competiran pel títol. Només la classe femenina esperarà a demà dimecres per estrenar els seus casellers. Avui, el programa Esports 3 d'aquesta casa s'emetrà en directe des del Reial Club Nautí de Palma i tindrem a diferents protagonistes de les I acabam amb ciclisme. Ahir es va disputar la tercera etapa del Tour de França femení en la victòria de la noruega Sigrid Hauseth, també líder a la general, amb un recorregut de 156 quilòmetres i arribada a la ciutat francesa de Poligny. Mavi Garcia, la mallorquina, ha arribat a la 19a posició. Se situa ara Mavi 14a a la general, a 2 minuts i 18 segons de la líder del Tour. Avui es celebrarà la quarta etapa, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres entre Sevrey-Chambertin i Dijon. I, d'altra banda, avui comença la Vuelta a Burgos amb la presència de l'artenenc Enric Mas.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia. Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Ens enyorau? Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain. Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I són ara les 7 i 42 minuts repassant qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional i començant amb els incendis que afecten la península. Després de setmanes de lluita contra les flames, s'han donat un respir a les comunitats autònomes més afectades. El descens de les temperatures ha fet evolucionar els focs de manera favorable.
Els serveis d'extinció han controlat els incendis de Guadalajara i La Rioja, han estabilitzat els de Cáceres i Castelló, mentre que a Àvila, tres punts del perímetre s'han reactivat, però han estat controlats. A Catalunya han acabat en 31 dies de risc extrem d'incendi.
I presó provisional per l'home de 39 anys detengut per matar una dona de 27 a Santander. La magistrada ha accedit així a la petició de la Fiscalia d'aplicar aquesta mesura cautelar. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat el cas com a crim masclista.
La víctima tenia un fill menor i no existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor. Amb la confirmació d'aquest cas, el nombre de dones assassinades el 2026 per violència masclista lista puja a 33 i a 1.374 des del 2003, quan van començar a recopilar les dades. I el nombre de menors d'edat orfes per violència de gènere a Espanya ja s'eleva a 23 el 2026 i 533 des de fa 13 anys. El telèfon, recordant per demanar ajuda, és el 016, és gratuït i no deixa rastre.
I Qatar, Egipte i Turquia, països mediadors en el conflicte a la Franja de Gaza, reclamen a Israel que deixi d'atacar Gaza i respecti l'alto el foc de l'octubre del 2025.
Els tres països asseguren que aquests atacs agreugen el sofriment dels civils a l'enclavament palestí i que la violació de l'alto el foc amenaça el camí cap a la distensió després de l'anunci del desarmament de Hamas. Les autoritats gazianes, liderades per Hamas, han confirmat que d'ençà que va entrar en vigor la treva, 1.200 palestins han mort i 4.000 més han resultat ferits per bombardejos d'Israel.
I l'Iran nega que hi hagi negociacions amb els Estats Units, malgrat que Donald Trump havia anunciat una nova ronda de contactes.
El règim iranià insisteix que no reprendrà el diàleg amb Trump mentre continuï l'agressió militar estatunidenca i israeliana. Mentrestant, el president americà insisteix a dir que està en marxa una nova ronda de converses. Assegura que els iranians supliquen la negociació en Washington per posar fi al conflicte.
I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha anunciat la destitució de l'ambaixadora del país als Estats Units. És una decisió que arriba després que el mandatari viatjés al país nord-americà la setmana passada per demanar nous míssils per fer front als atacs de Rússia.
Zelensky ha advertit que Rússia intentarà interferir en les pròximes eleccions que se celebren en diversos països aliats de Kiev. El mandatari ha assenyalat que les pròximes cites electorals en països com França, Alemanya, els Estats Units o Israel poden ser determinants per al futur suport internacional a Ucraïna. Per això, ha demanat als seus ambaixadors que reforcin la presència del país en els mitjans de comunicació i també en l'opinió pública i que continuïn treballant per consolidar les relacions amb els seus aliats i amb potències asiàtiques com l'Índia, el Japó i la Xina.
I s'eleven a més de 6.000 les víctimes mortals pel doble terratrèmol registrat dia 24 de juny a Veneçuela.
Les autoritats locals han explicat que han entregat 287 habitatges i n'han avaluat més de 43.000, dels quals gairebé 10.000 encara estan catalogats d'alt risc.
I la República Democràtica del Congo supera els 1.650 morts pel brot d'Ebola. Segons el darrer balanç de les autoritats sanitàries, des de l'inici de l'epidèmia s'han confirmat més de 3.700 casos, dels quals prop de 700 continuen ingressats o bé en aïllament. La taxa de mortalitat se situa en el 44%.
L'Organització Mundial de la Salut ja havia advertit que el brot s'està intensificant amb un augment sostingut dels contagis i les defuncions. La situació és especialment preocupant perquè la soca Bundibugyo, responsable de l'epidèmia, encara no disposa d'una vacuna aprovada. Les autoritats mantenen desplegats amplis dispositius de vigilància i rastreig per intentar contenir l'expansió del virus.
Passen 47 minuts de les 7 del matí. I anem ara fins a Ciutadella, que renova els contenidors de fens per fer-los més accessibles. El nou contracte de recollida preveu canviar-los per donar resposta a una reivindicació. Ara estaran adaptats per a persones amb problemes de mobilitat, Axel.
Són més de 600 contenidors nous que s'estan renovant aquests dies. Les urbanitzacions de Ciutadella són les primeres zones que els han rebut i ara s'està procedint al canvi del nucli urbà. La gran novetat és que tots els contenidors estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Carla Jané és regidora de neteja viària.
Tots són aptes per mobilitat reduïda perquè, com veus, tenen tant palanca de peu com palanca de mà i són tots, si es compares amb els altres, una mica més baixets, és a dir, tots són accessibles.
Un avenç cap a una inclusió real és com s'ha rebut aquesta notícia des del col·lectiu de persones amb discapacitat. Cristina Fernández és directora tècnica de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca.
Evidentment, una persona que té una discapacitat, una mobilitat reduïda, ja de venir un contenidor com aquest, ja de posar un peu per alçar la tapa, pues no ho podrà fer. Si té una lesió medul·lar, per exemple, evidentment, totes aquestes reivindicacions fa molt d'anys que les estem fent. La inclusió real ha de ser real.
El ritme de substitució dels contenidors de Ciutadella és de més de 30 diaris. De seguir així, abans que acabi el mes, tot el municipi tindrà contenidors nous. En qualsevol cas, aquesta renovació és una passa intermitja cap al que ha de ser l'objectiu final, la recollida porta a porta amb un sistema mixt. Però, per això, s'haurà d'esperar uns 4 anys, que és el temps que durà el nou contracte de neteja signat recentment.
I la cafeteria Espiver de Sant Miquel a Eivissa ha posat aquest dilluns el punt final a més de 30 anys d'història. En aquest poble, a partir d'ara, una nova direcció mirar un projecte renovat en aquest nou establiment. Espiva va començar la seva trajectòria l'any 92, quan un matrimoni de Sant Miquel va decidir fer realitat el seu somni d'obrir una cafeteria. Aquest dilluns, més de 3 dècades després i amb una propietat diferent, tanca per sempre les portes. Ho explica el seu propietari.
La mateixa dueña va tenir que estar aquí treballant no les 8 hores que es fan avui en dia, sinó tot el dia per treure aquest negoci endavant. I és una de les persones que li... m'emociona una miqueta. Li tenc una miqueta de respecte per això.
Els clients habituals són gent del poble que hauran de cercar ara un lloc diferent per berenar.
Pues fa molts anys, pues, sempre anàvem aquí al poble, un dels dos bars que hi ha més, que tenim més prop, i sempre solen venir aquí a esmorzar. Ara haurem de buscar una altra banda.
Avui és de res esmorzar, segons m'ho diuen, sí.
Des de que està obert, venim aquí.
A partir d'ara, una nova direcció assumirà el nou establiment amb un projecte renovat. I avui vespre, a partir de les 9, els reis Felip VI i Letícia rebran els representants de la Societat Balear en la tradicional recepció reial al Palau de Mar i Vent de Palma i assistiran autoritats i personals de totes les esferes socials i polítiques.
Entre els convidats destaquen la presidenta del govern, Marga Proens, els consellers de l'executiu i el president del Parlament, Gabriel Decent. Per part seva, Més per Mallorca i Més per Palma han tornat a rebutjar la convidada. Consideren que és incompatible amb les seves conviccions republicanes i la defensa d'un autogovern balear.
I l'actor nord-americà Michael Douglas ja és des d'avui un dels ambaixadors de Terra d'Honor, que ha nomenat el Consell de Mallorca.
I can't help but think back 25 years ago, when this was just...
Douglas, que ha definit Mallorca com la seva segona llar, diu que ara fa 25 anys mai s'hauria pogut imaginar en què s'han convertit l'espai cultural Costa Nord a Vall de Mossa i afegeix al principi tan sols. Era una idea, no pensava, assegura l'actor, que seria tan important.
L'artista internacional ha rebut la distinció en un homenatge juntament amb altres personalitats que han contribuït a projectar Mallorca al món. Ha estat a Costa Nord, recentment restaurant per la institució insular en aquesta primera edició Terra d'Honor. Una iniciativa impulsada que pretén convertir-se en un dels grans reconeixements institucionals de l'illa. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.
Per retre un sentit homenatge a 10 personalitats que al llarg de molts anys han estat ambaixadores de la nostra terra arreu del món. Gràcies a ells han pogut fer arribar una part de la nostra identitat, de la nostra fisonomia, de la nostra cultura i de tot allò que ens fa units en el món.
En aquesta primera edició han estat distingits també el dissenyador Pablo Herroz, la farmacèutica mallorquina Marta Munà, les periodistes Maria Eugènia Yagüe i Maria Ángeles Alcázar, el periodista francès Bernardo Paz, la model Sara Caballero, Rosario Nadal i Norma Duval, tots ells reconeguts per mantenir un estret vincle amb Mallorca i convertir-se, des dels seus respectius àmbits, en ambaixadors de l'illa.
I encara parlant de celebracions, la cantant i compositora Anna Ferrer serà la pregonera de les festes de Gràcia d'Amor.
La muda son serenyai, posa-se panxant et sola.
Nascuda a la ciutat, la seva formació musical està vinculada a Maó, Axel.
Els seus inicis van ser a l'Orfeó Maonès i al Conservatori de Maó, en què participen projectes culturals del món de la dansa i el teatre. Vinculada a l'àmbit del folklore i concretament amb l'agrupació Des Rebost, la seva trajectòria professional va començar com a cantant del grup Salvaida. La seva carrera en solitari l'ha portat a col·laborar amb artistes de renom, com el també maonès Marc Gómez Quida, Sílvia Pérez Cruz o Clara Peya, entre d'altres. El seu projecte actual és un concert performatiu basat en el traspàs de l'ofici familiar. En lloc de continuar amb la tradició fornera, Anna Ferrer ha creat un espectacle en el qual puja a l'escenari acompanyada del seu pare i dos músics, unint l'experimentació, l'oralitat i l'imaginari popular. Sentim el batle de Mou, Héctor Pons.
Una persona que ha dedicat la seva vida, la seva carrera professional a la música, ha recuperat també el folclore menorquí des d'un punt de vista modern, actual, de la innovació i el repensament musical del folclore. Una persona que ha viscut sempre les festes intensament, en diferents àmbits, amb una família també d'amor, arrelada, molt arrelada, amor.
Anna Ferrer serà l'encarregada de donar el tret de sortida a les festes de Gràcia amb el pregó, el proper dia 6 de setembre.
I d'aquí 7 minuts arribarem a les 8, ho farem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I de 3 Ràdio.
Brice. Fritz Malerogo, el Benit, seran alguns dels compositors que sonaran al recital del llibre de Mique Amat de Ramon Llull, dia 6 de setembre. Una commemoració del 710 aniversari de la mort del pensador que s'inclou al Festival de Música de Cambra Mallorca Chamber Music, de dia 3 a dia 7 de setembre. Neus Pericàs.
Aquest concert homenatge serà interpretat per un conjunt de joves músics emergents que proposa un recorregut per la vida i el pensament de Llull. La poetessa Carme Bennàsser serà qui llegirà els fragments, acompanyada pel violinista i fundador del festival, Joan López, i tot un grup de cambra que interpretaran peces que volen reflectir el que Llull volia transmetre.
Dividirem el concert en dues parts. La primera part està enfocada en un espai d'introspecció, com va passar la vida en Ramon Llull, a la segona part del concert, que s'interpretarà Mallorca, que evoca també a Silla, que és on Ramon Llull va formar part, i després es corret en piano de Gustav Mahler. I dona aquesta sensació de que està inacabat, com la recerca que en Ramon Llull pues, proposava un poc, no?
Així es crearà un diàleg entre música i pensament en un concert que planteja un itinerari musical i poètic centrat en la introspecció, el paisatge i la memòria. Una proposta que el director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha volgut destacar com una aposta pels talents joves emergents.
D'aquest nou festival, Mallorca Chamber Music Festival, que neix el 2026, però amb una voluntat de quedar aquí, i sobretot amb aquesta voluntat posar en valor nous artistes emergents, persones que han acabat els seus estudis.
El recital serà gratuït i es farà dia 6 de setembre a Can Oleo a les 7 i quart de l'hora baixa. La resta de concerts del festival es faran a l'Auditorium de Palma i al Teatre de l'Aró i sí que es necessita comprar entrada que ja es poden adquirir al web del festival.
I a les portes de la celebració del 8 d'agost, a Eivissa, l'escriptor i militar José María Prats ha presentat el llibre La conquista d'Eivissa del 1235, l'operació militar, amb un objectiu divulgatiu i narra un dels capítols fonamentals de la història de l'illa, la conquesta d'Eivissa per part de l'arcabisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí. Ens ho explica Jaume Guasp.
Quan el 8 d'agost de 1235 les tropes encapçalades per Guillem de Montgrí van assaltar la murada i Eivissa, ho van fer complint la doctrina, seguint el procediment militar que ja s'havia emprat a altres indrets, com a la conquesta de Mallorca, escoltant l'escriptor José María Prats.
Van començar a tirar pedres amb un fundíbulo i un trabuquet, i quan van veure un tranc, van cavar un túnel per de baix, el van entibar, i quan van veure que allò podia caure, van prendre foc a tot el que era la porta de la murada va caure i van entrar.
Uns 1.000 soldats van ser els que es calcula que van combatre contra uns 800 habitants de l'illa.
Diuen els que ho han estudiat que a Eivissa hi havia com a molt 5.000 persones, d'aquestes 5.000 persones, 1.800 com a molt estaven dins vila i que potser que faci les armes, 800 com a molt.
Explica que Guillem de Montgrí tenia dues limitacions importants.
Un era el 30 de setembre, de Sant Miquel, que li havia imposat al rei, perquè d'aquella gent feia la guerra en l'estiu. En silenci tenia que anar a casa seva, cuidar de la família i cuidar del camp. I un altre problema que tenia en Montgrí és que tenia que acabar antes del 15 d'agost, perquè tenia que tornar un crèdit sí o sí que li havien dat. Llavors tenia que assaltar Eivissa, la tenia que saquejar i tenia que treure sous.
Assegura que l'objectiu del llibre és divulgatiu. Espera que amb aquesta obra la gent jove trobi atractiu en la història d'Eivissa.
D'un roig encès voldria les cançons.
I a Menorca, Pablo Picasso, Joan Miró o Dalí són alguns dels grans noms que aquest estiu es poden veure a la Galeria Àtica de Maó. Inaugura l'exposició Arcams, que reuneix una trentena d'obres originals d'art modern i contemporani. És un recorregut que va des de les avantguardes històriques fins a l'abstracció i la creació contemporània amb peces que permeten seguir l'evolució de l'art al llarg del segle XX. Aquestes peces estan taxades entre els 15.000 i els 200.000 euros, mentre que el conjunt de la col·lecció supera el 1,5 milió. L'exposició es pot visitar cada dia, entre les 7 i les 11 del vespre, durant tot el mes d'agost. És una oportunitat per contemplar sense sortir de Maó obres originals d'alguns dels artistes més reconeguts de l'art modern i contemporani. Mercè Camps és la directora d'Arcams.
Volíem sumar-nos una mica a l'oferta cultural que hi ha cada vegada creixent més a Menorca, apostar i crear un espai on pogués conviure l'art modern amb art contemporani en firmes de primer nivell. Trobareu una mica de tots els estils, des d'un Picasso o un Degener, que és col·leccionista, pot trobar un Hans Hartung, que potser és una peça més difícil de trobar, un Genovés, Jaume Plensa, Miquel Barceló, per qui és de Balears. Llavors intentem portar una mica tots els estils que abarquin diferents èpoques. Rogences, voldria les cançons d'un
roig encès, voldria la vida. Segons per les 8 del matí. Tots els amors d'un roig encès, d'un roig encès, aquest racó tan perillós, la gent d'ací, la de fora, que fossin tots d'un roig encès. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suárez.